què és això? És un ocell? És un avió? No, és un home amb faldilla. Converteix-te en la teva Magical Girl preferida amb la nova vareta fusió de Sakura S.A. Oblida't de la revenda d'entrades pels salons a preus desorbitats, de fer llargues cues per comprar l'esmorzar o de veure com el conductor de l'autobús fa veure que no et veu. Vareta fusió de Sakura S.A. a la venda a les millors botigues friquis.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Per fi s'ha acabat. La tardor fantàstica ha deixat desenes de damnificats, però s'ha fet sentir viure amb una gran fanfàrria, amb bombo i plateret. L'última parada d'aquest trajecte de 3 mesos ha estat espectacular i avui us ho volem demostrar. Bona part d'aquest programa la dedicarem a fer crònica del Manga Barcelona, amb entrevistes a organitzadors, visitants i altres actors rellevants de la cita, però també parlarem d'un altre saló que s'estrenava, el Saga de Videojocs, orientat a fomentar el català en aquesta indústria. D'altra banda, també farem balanç de la 12a edició de la Cucullona del Festival de Cinema de Terror de Girona. És el que donarà de si el 8è Quimèric d'aquesta 7a temporada, que fem possible amb la Marina Tovella i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
La crònica del fantàstic.
El Festival Cucullona de Girona ha fet la seva 12a edició aquests últims caps de setmana i bé, sembla que comença a veure la llum, Després de 2 anys complicats per la pandèmia, es comença a recuperar de visitants, no? Sobretot perquè...
Sí. Ja era hora, ja s'ha de recuperar la normalitat i oblidar, jo crec que s'ha d'oblidar la pandèmia. Ni aprendre res, ni res. Oblidar-ho 100%.
No ha passat, això no ha passat.
No ha passat?
Mai.
No, un somni llarg.
Sisplau, basta.
Home, per fi podem parlar bones notícies, almenys.
Sí.
Que és que es poden fer més coses i es poden fer més gent al públic i al final és el que importa, no? Uh-huh. Hem pogut parlar amb el codirector de la Cucullona, el David Ruiz, també conegut com a Callahan, i ha fet un bon balanç d'aquesta edició.
Els festivals ens devem a un públic, no? A l'escalf que provoca que aquesta gent vagi a les sales, disfruti amb el millor cinema de gènere en format curt, sobretot, i amb això sí que estem contents. Podem dir que hem recuperat una mica la normalitat.
I en aquesta 12a edició han volgut, per captar el públic, incorporar noves activitats al programa. De fet, ens sorprenia bastant anar veient el desglòs que anàvem fent cada dia. Avui tenim això, avui tenim això. I dius, és el mateix festival o no?
Perquè... Però què esteu fent?
Doncs mira, ens ho ha explicat.
A part de les sessions oficials de curtmetratges, evidentment, i de la Coco Express, que és aquest concurs en 24 hores, doncs s'han establert unes rutes teatralitzades sobre llegendes del barri antic, del casc antic de Girona. S'ha creat també un concurs de pintura ràpida, que també ha tingut molt bona participació. També s'ha fet un concurs específic per a centres educatius, que també ens ha sorprès molt, perquè veiem que hi ha una demanda. La primera edició hem rebut 8 participants i esperem que l'any que ve, doncs, s'hi puguin afegir centres de més enllà de la província de Girona. I sobretot, bé, quedar-nos amb això, no? amb aquesta voluntat, no? de tornar-se a trobar amb el públic.
Una proposta interessant, no?
Molt interessant. De fet, trobo que massa, perquè ens queda una mica lluny Girona i anaves veient les propostes i dius, home, que no puc venir. També han tingut noves ubicacions. A part de totes aquestes incorporacions, doncs, han deixat ja els cinemes al Béniz i han fet programació entre diferents llocs, entre el Cinema Trufó, el Centre Cultural La Mercè i també l'Auditori Josep Irla. Un element que demostra la diversificació d'aquest certamen, però que té una contraprestació negativa.
El festival no té una seu estable, no? I ha estat sempre un dels problemes del festival en 12 anys. Això encara no s'ha resolt, perquè ens fan una mica ballar d'un lloc a un altre. La seu ideal seria uns cinemes, i aquest any, per exemple, les projeccions no s'han fet a un cinema, s'han fet a un centre cultural, en una sala polivalent, amb unes cadires que aguantes el que aguantes, amb una pantalla que, bueno, no està preparada per fer sessions de cinema, però aquest any ha estat una mica així. Si no és la pandèmia, són les infraestructures, si no són les infraestructures, és que estàs en un cinema que et diuen que tot està perfecte i a l'hora de la veritat, doncs no hi ha calefacció al mig de desembre, que això ja ens ha passat, ens va passar l'any passat i semblava que fèiem matiners de pel·lícules ambientades al Pol Nord. O sigui que, bueno, el festival La Cucullona està una mica en la dinàmica de sobreviure.
El que sí sembla és que hi haurà 13a edició, almenys han dit que hi ha aquesta intenció, per tant no ens hem de preocupar. Però també hem pogut parlar doncs, amb l'altra part, no? Amb la part participant del certamen, i hem pogut parlar amb un dels convidats a les xerrades, a aquestes incorporacions que s'han fet sobre debats del gènere fantàstic. És el Pol Bassó, que és conegut pel seu canal que es diu Pel·lícules.
I... Oh, que bo, que bo!
Sí, a més, és que... Clar, és un dels pocs canals en català que parla d'estrenes, que parla de plataformes...
És molt important, això.
Busqueu-lo, perquè de veritat que val molt la pena, mm-hmm. I ara mateix està on fire, a més, vull dir, el fitxen per tot arreu. Mira. Per tant, està bé que ell vagi com a representant, no?, del
Mira,
sector.
Mira, igual el podríem captar, no?, algun dia per aquí.
Ho hem d'intentar. Jo crec que almenys ja ens coneixem, amb la qual cosa ja tenim una part de feina feta. Mira,
sense escoltes...
Exacte, que ens digui el què. Ens ha explicat una mica com va anar aquesta experiència.
Van ser xerrades que anaven al voltant del cinema de terror. Doncs, per exemple, les que jo vaig assistir va ser sobre la creació de contingut a les xarxes perquè fa les crítiques i llavors també doncs, enfocàvem una miqueta al terror. Després també vam assistir a una que era sobre el paper de directores perquè fa el gènere de terror, va ser molt interessant també. Després una altra sobre literatura i res, les xerrades van estar superinteressants i és veritat doncs, que al final era la primera vegada que es feien aquest tipus de xerrades en el marc del festival. I es va notar pel tema assistència i tal, doncs, bueno, va fallar una miqueta, però entre tots ho vam aixecar. Va estar bastant interessant.
I de tot això són curioses les conclusions que es van posar sobre la taula.
Crec que vam parlar molt sobre la qualitat de... O sigui, què havia de tenir, diguem-ne, quin eren els punts que havia de tenir sí o sí una bona crítica, no? Una bona crítica a una pel·lícula, una bona crítica a una sèrie... I crec que es van donar molts punts de vista. Hi havia gent que potser parlava més de, doncs això, un bon redactat, amb un bon llenguatge, d'altres que també parlàvem una mica de la passió amb la que es parla de les coses, però al cap i a la fi, això, de tractar-ho des d'una manera, des d'un punt on sobretot sigui constructiu, encara que sigui d'alguna cosa que no ens hagi agradat, de fer-ho de la manera més constructiva possible i mirant de fer-ho entenedor per tothom.
Doncs com veieu, La Cucullona segueix creixent i a veure doncs, en quines novetats ens sorprèn l'any que ve, que els oients no ho han sentit, però vull fer públic que la Marina acaba de dir que l'any que ve s'apunta a fer la ruta del bacalao amb mi dels festivals.
Sí, sí.
Eh?
L'any que ve, mira, és que l'any que ve acabo la carrera, llavors seré una persona nova en la seva nova etapa de vida.
Ella creu que serà lliure, saps?
Jo penso que serà una nova etapa preciosa.
M'encanta que sí, estàs optimista.
Calla, Karen, sisplau. És l'única força que m'empenya a acabar la carrera.
Doncs vinga, amb il·lusió. I tenim altres actes per cobrir durant dates com aquesta, com a un nou saló que s'acaben de treure de la màniga.
Quimèric als salons.
I que van a cobrir l'Alfons Mallol, el recuperem, el traiem de l'armari. Alfons, benvingut.
On estaves?
Acabo de sortir de l'armari, pel que sembla.
Se'n feixa.
A veure, el Saló Saga, en vam sentir parlar molt, es va fer el 3 i 4 de desembre, però prèviament es va fer una intensiva campanya de promoció perquè es venia com un saló de videojocs per fomentar el català en la indústria del videojoc i hi havia darrere Plataforma per la Llengua.
Correcte. Vols que m'expliqui més o...?
Vull que em diguis com es va materialitzar això, o sigui, com vas arribar aquí a la Farga de l'Hospitalet, què és el que hi havia i en què es notava aquest activisme pro-català?
Bé, certament hi havia la Plataforma per la Llengua allà a l'entrada i sí que eren tot empreses que tenien el català amb els seus videojocs, iniciatives privades, o més ben dit així, ONGs per ajudar el català, associacions de jugadors en català i instituts i escoles que ensenyen videojocs també per aquí a Catalunya.
I visitants, quin perfil era? També, vull dir, era un perfil de jugador de videojoc, de gamer de sempre? O,
sí, sí,
o era
sí,
un perfil
sí.
de gent que anava a veure què hi havia allà, no? Vull dir...
no. Gent que passava.
A part d'alguna família amb les criatures, que pff, em sembla que es van avorrir una miqueta pel que hi havia per allà, bàsicament eren gamers de tota la vida. I també haig de dir que la majoria d'ells parlaven castellà entre ells. Però bueno.
Ostres, així no els ha sortit gaire bé la broma, no?
No, sí, perquè la resta parlava en català. O sigui, els tornejos van fer en català i tot ha sigut molt en català, molt de la terra, molt nostrat, molt
bueno,
interessant.
Però jo crec que l'important també és que l'organització parli en català. Si la gent no, doncs bueno, no,
sí, no
passa res, com
català.
Se sentin còmodes, no? Però si l'organització ho fan, doncs ja és un punt.
Ostres, però crec que és com una derrota, no? Que els teus propis participants o els visitants no
ja,
parlin en català.
Ja, però què fas? Poses una valla al principi, en plan, tu que
no,
parles?
No, però la conversa privada.
Digues-la
bé,
digues-la bé. Doncs no.
Amb una pistola al darrere de la gent dient, què? Per què estàs parlant en castellà?
Això ja seria una distopia. Crec jo, eh?
Sí, sí.
Però bueno, no sé, explica'ns una mica què és el que et va agradar més o què és el que et va cridar l'atenció.
El que em va agradar més, com que vaig arribar tard, també, tampoc vaig viure gaire, però m'agrada la idea de que es pugui fer i que es tiri endavant i els ànims que tenia la gent.
És una bona iniciativa.
Sí. Podríem parlar d'algunes iniciatives més en concret. Per exemple, vaig parlar amb la gent del projecte Fer Trencada, amb Francesc Patici, particularment, que, bueno, ells mateixos es presentaran.
Nosaltres som el projecte Ser Trencada, som un grup sense ànim de lucre que localitza i tradueix videojocs al català de forma totalment altruista, que als desenvolupadors no els costa cap tipus de ni de recurs humà ni de recurs econòmic per incorporar el català als videojocs. Simplement nosaltres ens fiquem, els hi traduïm totalment gratuïtament.
Teniu algun tipus de finançament o és purament altruista?
No, és purament altruista. Nosaltres sí que tenim una secció a la pàgina web per fer donatius o perquè ens ajudin, sobretot per pagar la pàgina web o per pagar algun recurs que ens costa diners mensualment, però no, nosaltres la nostra missió és traduir videojocs al català i així continuarem, tinguem o no finançament.
Teniu algun gran èxit amb la vostra curta vida que teniu per ara?
Bueno, fa un anyet i poc que existim, bueno, tenim el Dark Souls Remastered, tenim el Hollow Knight, tenim el Secret de Monkey Island, el Super Mario 64, tot això és no oficial, o sigui, són localitzacions que fem comunitàriament, i després, de forma oficial, tenim l'Aragami 2, l'Horror Tales igual, Super God en GP, i entre molts altres que podeu trobar a la pàgina web.
Teniu també pensat fer la traducció de plataformes com l'Steam o l'Epic Games?
Clar, nosaltres ens dediquem molt més a traduir videojocs en si. Sí que alguns membres de la comunitat han traduït alguna eina seva pròpia per ajudar-los a traduir o fer pegats o alguna cosa així, però nosaltres no ens hi dediquem. Si hi ha algú que s'hi anima o si hi ha algú que vol fer, endavant i els donem tot el suport del món.
Algun pla de futur que es pugui explicar?
Clar, la nostra missió al final és el que diem, és desaparèixer. Clar, desaparèixer a nosaltres què implica? Que el català tingui una normalització lingüística que ara mateix no hi és. A partir de que el català estigui normalitzat socialment i a nivell dels videojocs i a nivell cultural, nosaltres ja ens començarem a apartar. De moment aquí estarem.
A mi això de néixer per desaparèixer m'ha matat, eh?
És el millor objectiu.
La idea és que la gent, o això, les empreses ho incloguin al català sense la necessitat que existeixi gent com Ser Trencada.
Clar.
Per tant, deixin d'existir.
Ah, doncs sí, està bé. No?
És un objectiu molt noble.
Sí.
Sí.
Com el feminisme, que desaparegui ja.
Això ho pot interpretar de moltes maneres.
No, en plan, que s'aconsegueixin tots
ja
els objectius.
Tornem al masclisme tota la vida.
Sense
que deixi de gaire la lluita, sí, sí. La diferència de classes, de sexe i tot això.
M'heu entès. Només volíem fer una mica de broma.
Sí, aquí jo fent mansplaining també, però...
I quan un quimèric out of context?
No ho és sempre.
Sí.
I cada més? Cop més, jo crec que ens estem...
Sí, perquè, sí,
és la confiança.
Jo volia parlar de la revista d'aquesta, 3D Nassos.
A veure, 3D Nassos, va, centrem-nos,
sí.
No ens entenem.
Sí, l'altra iniciativa que hi havia per allà, que és una revista física, dius,
sí,
a l'època que vivim, doncs, tenim una revista física sobre videojocs parlant en català.
Era gent gran?
No, tothom era més jove que jo.
Pobrisses.
Bueno, tothom era jove, no com jo. Que un ja té una edat.
Bon matís.
Ja, vaig a prendre les pastilles i tot això. Continuem. Revista en format cívic, físic, una idea que va sortir d'un agent i vam parlar amb el director de la revista, que és en Roger Mitats.
3D Nassos és una revista que va néixer el 2017, primer com una mica com un blog, que escrivíem una miqueta el que ens, el que ens agrada, i a poc a poc vam anar migrant a la idea de fer una revista en paper, també sumat a la idea de que volíem sobretot parlar dels videojocs en clau de proximitat i de llengua, és a dir, jocs que es fan aquí a Catalunya, jocs que inclouen el català, i a poc vam anar veient que era molt complicat destacar les xarxes, perquè hi ha molt tipus de contingut i el nostre contingut és molt de nínxol, i vam decidir crear una revista en paper perquè tot aquest contingut estigués en un mateix lloc i que un lector pogués obrir la revista i dir, vaig a llegir només sobre això.
O sigui, us veu allunyar del món digital per anar al món físic i aproximar-vos més al català.
Sí, exacte. Pot ser un estrany, però en el nostre cas concret, a vegades sempre diuen, jo també crec que el format físic cada cop va caient, però quan la temàtica o el context és propici, jo crec que té molta potència un format físic. I tot i que encara tenim la presència digital, tenim pàgina web on publiquem notícies i molt tipus de contingut, i tenim xarxes socials, al final l'eix central del nostre projecte és la revista en paper ara mateix.
Com està sent la rebuda, sobretot havent sobreviscut a la pandèmia?
Sí, precisament vam fer aquest primer número durant la pandèmia i sempre és difícil perquè és un producte molt costós de produir, perquè també té moltes il·lustracions i, clar, en un moment el paper també anava molt car, però la rebuda està sent millor de la que esperàvem. Vam fer una campanya de Verkami per finançar aquest primer número, la vam superar amb un 200%, quasi un 200% de l'objectiu, i ara l'objectiu és treure aquest segon número ja d'una manera més convencional, no? Amb una subscripció i podent-la comprar a la pàgina web.
Quina seria la periodicitat de la revista? Una cada dia, cada setmana, cada mes, cada any?
Bueno, amb aquest format així més gran, diguem, que no és una revista grapada, té gairebé 100 pàgines, ho estem calibrant perquè és el primer número, però la idea crec que serà dos cops a l'any, cada 6 mesos més o menys. Aquest va sortir fa un parell de mesets i aquest sortirà els primers mesos de 2023.
Per tant, teniu projectes de futur i anar aguantant.
I tant, de moment és això. Mentre puguem anar aguantant, seguirem amb aquest projecte, i tant.
I sembla que hi ha molts jocs de paraules, no?, en aquestes iniciatives.
Sí, sí, sí. Si podeu anar a la seva web i visitar-la, trobareu diferents seccions, com les mocades, que són les entrevistes ràpides,
vale,
les sonades, que són articles en profunditat, com les entrevistes, reportatges i coses semblants.
Ah, mira.
I les burxades, on hi ha opinió i reflexió.
M'agrada.
També hi ha notícies de proximitat sobre els estudis que hi ha per aquí a Catalunya en català.
Bueno, és el més normal, no? Proximitat.
Sí, és
el més normal. Per què no s'han sucudit a nosaltres aquests noms?
Bueno, sí, recordo com dèiem les carpetes privades al principi del quimèric.
Ja no es diuen així. Hi va haver un moment en què em vaig sentir malament perquè es diguessin així.
Ui, quina por.
Jo no dic res, però els nostres vocals són dignes, eh?
Sí, tant. Això sí. Amb una mica de dignitat ens queda, sembla. I res, vas poder parlar també amb altres persones.
Sí,
no?
Amb l'organització, amb Roger Valdomà, que és el membre de la Comissió de Videojocs de la Plataforma per la Llengua, que va valorar el primer saga aquest.
Per què heu decidit fer saga?
Doncs perquè estem parlant molt sovint últimament de l'emergència lingüística pel que fa al català i creiem que on s'ha d'incidir més és en els joves i els adolescents. Per tant, els joves i adolescents dediquen molt temps lliure a jugar a videojocs, i si els videojocs no es poden gaudir en català, ja sigui jugant, llegint revistes d'internet, estan en comunitats i parlant amb gent, o fins i tot mirant retransmissions de competicions d'esports electrònics en català, doncs aleshores l'ús del català encara es veurà més reduït.
Tanmateix, almenys quan jo era jove, el difícil era trobar un joc en castellà ja directament. Però i avui en dia hi ha més jocs en català que mai, diria.
Sí, sí, de fet, des de 2005 que jo porto lluitant en aquesta causa, avui podria dir que estic content de que com a mínim el 50% dels videojocs que es produeixen en territoris de parla catalana apareguin en català, i de que fins i tot algun joc fet fora de terres de parla catalana tingui català. Tot i això, evidentment, també volem que videojocs que coneixem típics de grans produccions també incloguin el català, i també per això neix Saga, perquè vegin la importància de poder estar en un saló com aquest i sàpiguen que per poder estar aquí el seu videojoc ha d'estar en català.
També heu pensat abordar el tema del català a les plataformes digitals com Steam o l'Epic Store o coses així?
Sí, des de la comissió vam veure ara com fa cosa dos mesos Steam reconeixia ja el català com a idioma, i a més afegia un filtre perquè tu puguis filtrar per quins jocs incorporen o no el català. Això, des de la comissió, el que pretenem ara doncs, és parlar, que ja estem en contacte doncs, amb Xbox, amb PlayStation, amb Nintendo, Epic Games i amb totes les plataformes de distribució de videojocs, perquè com a mínim facin aquest pas, i a més un pas més, que seria que, tu, que et permetin configurar quin és el teu idioma preferit i entre ells hi sigui el català, perquè així, si tu poses un videojoc que incorpora el català i tu no ho saps, automàticament ja et sortiria en català i això donaria molta visibilitat a tots aquests videojocs que ja estan en català i sovint la gent no ho sap.
Algunes companyies grans s'han interessat pel català?
Sobretot, a partir del Saga, sabem d'estudis d'empreses grans que estan ubicades a Barcelona, que a dia d'avui n'hi ha moltes, que s'han posat a treballar en el tema i ja estan en converses amb diferents agents per dur-ho a terme. I molt possiblement el Saga 2023, alguna d'elles ja estarà aquí.
Tornant al Saló, com ha anat?
La veritat és que estem molt contents. D'una banda, tota la gent que ha vingut a participar del Saló pel que fa a expositors, a organitzar competicions i ensenyar tot el que tenen, estan amb un somriure d'orella a orella. Evidentment, ens estan exposant quines coses millorarien, però sempre des d'un punt de vista molt constructiu. I pel que fa a l'audiència, podríem dir que avui diumenge, quan són vora les 4 de la tarda, hi han passat per aquí unes 3.500 persones d'edats molt heterogènies. Avui diumenge, per exemple, moltes famílies amb els seus fills. I per nosaltres, això, amb el poc temps que hem tingut per muntar aquest saló, la veritat és que és un any.
Poc temps i unes dades que agafen el ple Aqüeducte Pont. De cara a l'any que ve, penseu canviar les dades?
En principi, seran força similars. Hi ha una cosa molt important en el Saga, que són els Premis Saga, que reconeixen els millors videojocs en diferents aspectes, però sempre que incorporin el català, i al final, per fer els millors, per donar premis als millors videojocs de l'any, t'has d'apropar o a finals d'any o a principis d'any. I creiem que aquestes dates, tot i que hi hagi el Megapont de Nadal ben a prop, també són favorables perquè si la gent ho sap per avançat, doncs pugui planificar-se una mica i si realment té interès, doncs segur que vindrà.
El tema de la traducció al català, hem vist que hi ha gent que ho fa de forma altruista per les empreses que vulguin. A la llarga, això, hi ha alguna part que sigui subvencionada per aquesta gent o les empreses s'hauran de pagar-ho tot de la seva banda, com realment ho fan amb els altres idiomes?
A veure, on hauríem d'arribar és a que les empreses vegin que han d'incorporar el català, sigui pel motiu que sigui, però que vegin i que ho paguin des de la seva pròpia producció. A dia d'avui tenim una subvenció de la Generalitat del 70% del cost en traduccions de productes tecnològics perquè incorporin el català, i en el cas dels videojocs concretament. I, evidentment, doncs, com comentaves, no ho sé ara, si més o menys cosa d'un any i mig, va néixer el projecte Ser Trencada, que està fent moltíssima feina per incorporar el català en videojocs, tant de manera oficial, parlant amb els creadors dels videojocs, com de manera més fan, no?, d'aficionat, que diu, jo vull tenir aquest videojoc en català, per tant el tradueixo. Però, evidentment, com ells es defineixen, no?, el seu objectiu és desaparèixer perquè les empreses ja estan incorporant el català als videojocs. I, evidentment, també hi hauria una altra opció, que és que aconseguissin professionalitzar-se i que els contractessin i no ho fessin simplement per amor a la seva pròpia cultura.
S'ha detectat si al traduir un joc al català augmentava el número de ventes a Catalunya?
És una cosa que realment jo crec que no s'ha analitzat fins a dia d'avui. És a dir, públic potencial n'hi ha molt. Estem parlant sobretot a nivell de territoris de domini lingüístic del català de vora els 10 milions de parlants. Per tant, fins que jo suposo que fins que una empresa gran no faci el pas, no podrem tenir doncs, aquestes xifres de quin impacte pot tenir o no pot tenir. El que està claríssim és que, per exemple, una de les coses que tindran és que podran estar al Saga, una altra de les coses que tindran segurament és el suport institucional de la Generalitat en quant a promoció, i jo crec que només amb això ja pot ser força rendible, no? Si no estem parlant d'un joc que té, no ho sé, 400 o 500 mil paraules.
L'altre tema és el doblatge, perquè una cosa és traduir el text i l'altra és haver de gravar les veus.
Bé, un exemple, un videojoc famosíssim, Grand Theft Auto. Un joc que surt exclusivament en anglès en quant al doblatge i després posen subtítols en diferents idiomes. Jo crec que s'ha d'anar pas a pas. Per mi, aconseguir que el català es normalitzi via text ja seria tot un èxit i a partir del doblatge, doncs, a dia d'avui és una cosa que realment ni ens plantegem.
I a l'Steam hi ha català?
A l'Steam hi ha català, la plataforma en si no està en català, però hi ha jocs que tenen el català i surten els seus idiomes. Si els voleu trobar, atenció, ojo al dato, heu d'anar on teniu el vostre nom, a la dreta, obriu el desplegable i tireu detalls de la cuenta, perquè això encara està en castellà. Després surt a una nova finestra i veureu l'opció de preferències d'idioma. Allà podeu configurar els idiomes. Hi ha la part de... I, sí, hi ha idiomes principals, secundaris i addicionals pels jocs. Addicionals ja al català.
Ostres!
Allà podeu marcar català. I jocs, per exemple...
Està amagat,
una marca.
Eh?
Sí, està amagat.
Factorio està en català?
El Factorio està en català. Si el busqueu i teniu marcat, us dirà que està en català. El Factorio està en 20 i pico idiomes. I un dels quals està en català. Hi ha altres jocs que he comprat que estan en català, però no surt a la tria. Que això també s'haurien de fer-ho. Mira, com el Satisfactory, també està en català, i el Foundation.
Doncs mira,
que tots són jocs de gestió o estratègia.
Sí,
perquè,
sí,
els catalans,
sí.
Perquè els catalans molem, tio, tenim un nivell intel·lectual.
Home, clar, això és la força.
És alt nivell de videojocs. Alta cultura.
Alta cultura, alta completament. Cultura, totalment.
Doncs bé, l'Alfons es va passar pel Saga, però també es va passar pel Saló del Manga, que és el tema que ens centrarem a partir d'ara. La 18a edició ja del Manga Barcelona i les xifres demostren...
Acompanyen.
Sí, sí, demostren que això és igual al canvi d'ubicació, al canvi de dates, no importa res, perquè la gent
que
va igual...
sota una roca.
Que fa fred, mala
xarxes
sort.
Xarxes socials, no sé si ho heu vist, xarxes socials... algú té una entrada per dissabte? Algú té una entrada per diumenge?
Tota l'estona!
Sí, m'ho va preguntar per WhatsApp, també.
És que es van acabar super ràpid.
Sí.
163.000 assistents.
Déu-n'hi-do, eh? 40.000 més que l'any anterior.
40.000. És com dir chorrocientos, saps?
Sí. Bueno. És que, clar, home, el canvi de lloc es nota perquè, clar, tenen molt més espai i, bueno, efectivament, ha sigut un encert traslladar Manga Barcelona a Fira Barcelona.
Quin límit té això, també et dic? En plan, com més gran sigui, més gent anirà. Fins a quin punt no estarà tota Espanya ficada a l'esdeveniment?
L'objectiu és agafar un municipi del Vallès i que sigui al Saló.
Lleida, per exemple.
Lleida, Vallès.
Per posar un exemple.
Es nota que encara no ha acabat els estudis, i aquesta part l'ha saltat.
Oh, Déu meu. Una darrere l'altra. Bueno, el Saló molt bé, he de dir que ha estat molt interessant.
Espera, vull fer un apunt abans que entrem a parlar del Saló.
El mercadillo que hi havia davant
no,
de la porta?
Que encara no,
no
hem entrat.
Vull parlar de com Liker anava vestit al Saló.
Bueno,
o sigui,
vale.
Jo crec que s'ha de parlar això abans de parlar de res més.
Tiro un guió.
Perquè els oients habituals deuen saber que tu vas fer una promesa, però potser hi ha algú que s'enganxi ara i digui...
Què està dient aquest paio?
De què va això? De què va?
Clar, clar. El lore.
Bueno, vinga, va. Ens remuntem l'any passat, ens remuntem fa un any quan...
Liker va demostrar que era un picat.
Exacte, sí. I va passar que els fotògrafs l'any passat al Saló del Manga feien fotos que no haurien de fer sense permís i sense consentiment a les cosplayers, normalment.
No, ja és casualment.
Exacte. Sí. I això ens ho van dir, de fet tu estaves, i sí. La Marina també... dues cosplayers que, escolta, sou els primers que ens demanen permís. I jo, en sèrio? I això li vaig dir a la Meritxell. I la Meritxell em va dir, no te preocupes, farem alguna cosa. I ho parlarem després, bueno, no, ho parlarem ara, ja està.
Van
fer una campanya arran d'aquesta situació, sobretot que es veu molt a l'actual zona cosplay, sobre cosplay is not consent. I també han vetat a tots aquests fotògrafs. Total, que jo li vaig dir...
L'Alfons encara hi era, o sigui, que demostra que demanava permís.
Jo demano permís sempre, però això ho comentava amb altra gent, que hi havia menys fotògraf aquest any.
Cosita!
Por lo que sea... Què ha passat? Hi ha hagut criba.
Va haver fet la nostra feina en el seu moment.
40.000 assistents menys, més, però 1.000 fotògraf menys.
Va haver una reunió de Ficomic... Bueno, vamos a ver. Cribando. I jo li vaig comentar a la Meritxell, escolta, en nom de la professió ho sento molt, perquè normalment tots aquests eren periodistes, i li vaig dir, l'any que ve vindré jo disfressat. I ella em va dir, la Sakura és caçadora de cartes. I jo, bueno...
I tu aguanta'm el cobata.
Vale. Aguanta. I aquí estem. Ho vaig complir.
Sí. A veure, jo he vist els vídeos, no vaig tenir el plaer de veure't en persona, però espectacular, eh?
Jo només dic que jo el vaig vestir als lavabos.
Sí.
Va ser una experiència espectacular.
Jo he rebut comentaris dient per què no es treu la barba i dic perquè si no, ningú sabria que és un home.
És veritat, la barba és l'únic que deia.
És que té unes cames precioses.
Gràcies.
I vas posar-te unes mitges blanques, però la foto prèvia que vas enviar, les mitges de putón, he de dir que...
Eren mitges de rejilla negres, sí, bastant, no
sacula puteta. I no estaves
puteta.
Depilat, tampoc.
Exacte,
no era molt bona idea.
Estaves molt sexy, tio.
Bueno, perdona. Què està passant?
Està pujant la temperatura aquí.
Sí, ho noto una mica. Però estem parlant, no, del solo del manga,
vale,
veritat?
Vale, tornem, vinga, va. Sí, perquè ja si està. No ja he dit el que volia dir i jo a partir d'aquí us deixo parlar a vosaltres.
Aquesta edició d'enguany, Manga Barcelona ha tingut moltes més activitats, com des de les clàssiques xerrades amb autors i mangakes, com el concert a l'escenari, que concretament va cantar Yoko Takahashi, que és la cantant dels openings d'Evangelion, com una dada destacable, que estàvem, de fet, li estàvem fent una entrevista... No, estàvem menjant a la sala de premsa, sí. I la senyora estava fent un directe a Instagram.
I vam sortir per darrere.
Sí, i hi havia els ballarins fent mondongades darrere del directe.
Art.
Sí, sí, semblava molt simpàtica, la veritat.
Molt simpàtica. I, de fet, van incloure noves activitats, com la incorporació del Radio Music Stage, que és com un petit escenari on hi havien podcasts i altres actuacions.
I què fèiem que no hi érem nosaltres?
Exacte, sí, jo sí. Lo dejo caer.
Tu que t'has cabalat la Meritxell, parlem-ne, eh?
No, de fet li va fer molta gràcia. Total, auditori amb projeccions, convidats internacionals, que això fèiem molt hincapié de que hem recuperat els internacionals. Aquesta nova zona cosplay amb la campanya. Bueno, durant aquests dos dies vam fer molt l'idiota, jo personalment.
I ens ho vam passar molt bé.
Ui,
tothom et va dir que estaves guapíssim.
Gràcies, sí, gràcies.
Ho estava.
És que em vaig currar massa sense voler el cosplay.
I ens vam trobar amb moltíssima gent també amb cosplays molt, molt currats.
Sí, i molts personatges. Molta
els
gent
nostres
random.
Amics hi eren? El...
Sí.
Sí. Pamplona o Logroño? Ara
Logroño.
Logroño. Logroño.
Van vindre amb el cosplay d'Ataque los Titanes.
Ah, molt bé.
Esteu preparats?
Sí.
Posem el resum.
Sakura, la caçadora de cartes.
He complert la meva promesa.
Tothom t'està mirant realment.
Gràcies, gràcies. Potser perquè estan mirant el micro i estan flipant.
O el teu culet que surt una mica per sota de la
faldilla. Això és veritat.
No en el mood, perquè vaig de Harry Potter, però és que no, encara no he superat la Witch Market.
Gente que me conoce.
Hola.
Hola.
¿Vas a aprovechar para hacer regalos de Navidad ahora que se acerca las festividades?
La verdad es que para todo lo que voy a comprar hoy es para mí, la verdad.
Hola.
Chica, guapo tú, muy guapo.
Gracias. ¿Qué es esto?
Sí, la Fengling.
Hace ruido. Oh, qué bonito. ¿Sirve para algo, solo para hacer ruiditos?
No lo sé. Ya está.
Mujer va muy guapa.
Esa mujer va fantástica. Vamos a hablar con ella.
No sé de qué va.
No sé yo tampoco. Y es un señor.
Oh, vaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Muy bien. Pues mira, me llamo Gazpacha la mamarracha.
La otaku es ella.
Exacto.
Esa que es menor.
Uy, eso lo has señalado muy rápido, ¿eh?
Sí, no, porque...
Es verdad, yo soy la otaku. Le hablo sobre las respiraciones de Kimetsu y se me queda en blanco que está diciendo esta.
¿Qué te trae por el salón del manga? ¿Estás disfrutándolo?
Pues mira, unir un poco el mundo friki y el mundo queer.
Así me gusta, reivindicando.
Ella em parla totes aquestes coses i dic, no sé si m'estàs parlant, filla, estàs bé o t'està donant un aneurisma. Pues no em sent raros, ja. Què està passant?
Las patas de Pochita y el movimiento de la boca de Denji están mejor animados que una conversación cutre de Shingeki no Kyojin.
¿Ves? Esto ya no lo he entendido. Sí, 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 sí. Pregunta, ¿tienes frío?
Pues la verdad es que no, pero tengo una sudadera negra que va conjunto y cuando salgo y tengo frío me la pongo.
Ha visto el micro, se ha emocionado mucho, ha dicho, sí, entrevista, entrevista, y luego, no, entrevista no.
Yo ni miro el micro, te estoy mirando a todo.
¿Eso para qué serveix? Y ha dicho, no, entrevista no.
¿Tenéis mucho frío?
Un poquito, pero ahora se nos quitan cuando estemos dentro. Ah,
pues corred, entrad de nuevo.
¿Con vosotros?
Hombre. Y con Mireia.
¿Ah?
A las tertulias, soy Cuca Santos.
¿Qué me dices?
Presidenta del Partido Popular.
Desactiva la alarma del médico, gracias.
Ok.
Mentre esperava que la Marina sortís del bany, m'he assegut i tinc un problema. No em puc aixecar. Estic sentint-me una mica sol i tinc fred al cul.
¿Es tu Lazarillo? No ves, Bert. No ve nada.
Nada. Bueno, veo una cosa roja, no sé.
Estás en directo en Radio Sabadell.
¡Hostia!
¡Hola!
¡Hola!
Es mentira, no estáis en directo.
¡Tapa!
¿Tenéis muchas ganas de estar aquí?
Sí.
A ver, yo creo que sí, vamos. ¿Cuánto te ha costado hacer el cosplay?
Unos 3 meses.
3 meses. He unido a plugut.
¿Cómo es? Sí.
¿Qué? Alfons, tens molta calor?
Sí, fa molta calor aquí avui. És increïble com va pujant la temperatura.
Això potser és perquè m'he apropat.
La falda.
Sí, tu saps que sempre escalfes l'ambient.
Estic amb Sakura, caçadora de cartes. Un altre cop.
Jo he vist un xaurant i és el primer any que veig un xaurant.
Ai, que bé!
Opino que tu objetivo ahora es encontrar a xaurant.
Vale.
Porque la Sakura esta ha dicho que había un xaurant.
Ah, hem de trobar el xaurant.
Sí.
Bienvenida al Quimeri.
Muchas gracias.
¿Qué hace el consulado de Japón aquí?
Bueno, tenemos un stand, 16 actividades también, o una exposición de kimono. Muchas personas les interesa viajar a Japón.
Si tuvieras que decirnos algo imprescindible de Japón, ¿qué sería?
¿Comida?
Hombre, por supuesto. ¿Un acudí rápido?
De Kerbols.
¿Sakura?
¿Tú sabes de qué tendría que trabajar Sakura?
De què?
De metge.
Per què?
Perquè s'ha curat.
O sigui, molt contenta, perquè a més està com molt ben organitzat tot aquest cop. No sé si és que és el recinte, que és nou, es pot passejar més tranquil·lament, si està superbé.
No t'ofegues.
No m'ofego, això és molt important, es pot respirar, hi ha moltes zones de l'aire lliure, està molt guai.
La bruixa avorrida i les tres bessones, com esteu?
Aquestes nenes que s'han portat malament.
Sí, sí, volíem aprofitar. Ens hem disfressat, ningú s'ha disfressat les tres bessones. Ai, que amortiguar, sí, sí.
Això és veritat, que ningú es disfressaria de les tres bessones. És veritat. Hem trobat el xaurant. Però tu estàs passant bé?
Sí, sí, tot sigui per ser del manga. Un cop a l'any no fa mal, no?
Això. Exacte, diu, un cop a l'any va.
Llavors, si és un cosplay a l'any, doncs tampoc fa mal. Però si no és un any, jo crec que sí, eh?
Sí, oh, ostres, clar. A mi m'han proposat d'Utena l'any que ve.
És una bona idea, però prepara la billetera.
Ja, ja, sí, sí. A un de One Piece.
Un de One Piece. Sabeu quina és la cançó favorita de Trafalgar Law?
Quina?
Suena el rum, rum.
És bo, és bo. Aquest està millor, aquest està millor.
Fort, això? Molt fort, eh?
Aquest últim acudit no el vaig entendre, eh?
No, jo tampoc.
Li vaig
mentir. Jo hi ha tantes coses que no he entès d'aquesta crònica que millor no començo.
El cas és que això... És un primer esbós de lo que veureu a xarxes les pròximes setmanes.
Xan-xan.
Ja ens podeu seguir si encara no ho feu.
Amb contingut inèdit.
Molt bé.
Perquè serà molt divertit i veureu les calces de Líquer, que és una cosa...
Però hi ha altres temes, no?
Sí.
Vinga, anem-hi. Que passen per haver-te camalat l'organització, no? En tots els sentits, no?
Sí, 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 no sé per què, però per lo que sigui van dir: ostres, aquest noi em cau bé. Què ha passat? Què ha passat que l'any passat que estava tan refinat i de sobte, oi, se ha alocado? Doncs bé, Marina, amb qui vam parlar?
Doncs vam poder parlar amb l'Oriol Estrada, que el vam veure a una xerrada i vam dir: oye, algun cop hem parlat amb ell? Perquè no li fem una entrevista?
Vam parlar amb ell nosaltres aquí al principi del Quimeri, la primera temporada o la segona, no?
Doncs aquí el portem un altre cop.
Doncs apa, vinga.
Doncs mira, per qui no sabeu, és l'encarregat dels continguts del Ficòmic, per tant, és una persona important.
Sí.
Sempre entrevistem a Meritxell, però no l'Oriol. Ens deixem l'Oriol, que és un
clar,
tità.
Clar, és que vam pensar això. I llavors és qui ens va revelar els secrets de com es fa un bon màrqueting per al Saló, que seria a partir del públic jove i l'ànima en català.
Mm. Oriol, benvingut al Quimèric.
Gràcies.
Com està anant aquest tercer dia ja de Saló del Manga? Manga Barcelona, perdó.
Bueno, no passa res, eh? Ja ho hem assumit, eh? Lo del Saló del Manga. No, nosaltres també li diem Saló, eh? Però bueno, la marca és Manga Barcelona. Estan anant bé. Jo crec que no ens podem queixar de com està anant i del bon feedback que estem rebent, no? De la gent. I per ara la valoració, bueno, això, és que clar, entres ja amb entrades esgotades, no? Comences amb entrades esgotades i llavors ja dius, bueno, no? Això que hem complert, no? Però en general sí, molt bé.
Sembla que el públic no ha rebut com a mala notícia el canvi de data i dia, no?
El canvi de data, no. Hi havia gent que deia, ah, males dates, la gent marxarà, la gent no sé què, i mira, crec que sí, està clar que per la gent, molta gent que ve al Manga a Barcelona, és la cita anual, no? Llavors no se la perden, sigui festiu o no, o sigui, si tenen festa, millor, però llavors poden venir aquí més dies, no?
Diré més. Hem estat parlant amb gent i estan aprofitant per fer les compres de Nadal.
Això també s'havia comentat, no? Que potser alguna gent podia aprofitar per venir aquí perquè vulguis que no trobes coses que no sempre trobes a tot arreu o que no t'esperes, i segurament hi ha gent això fent compres i tot plegat, sí, per què no?
Ja tens temps de gaudir al saló o encara no?
Clar, gaudir. Què vol dir gaudir? Nosaltres gaudim en petites dosis, no? En petits moments de felicitat amb algunes coses, com, no sé, veure el concert de la Yoko Takahashi, però igualment estàs pensant, perquè el fem en streaming, que tot funcioni bé, tot allò que no sé què, estàs pendent de mil coses, però bueno, sí, tenim petites píldores, no? Però no gaire estona, no duren gaire.
Abans em preguntaves, bueno, com vaig vestit, i t'he dit que era per culpa de la Meritxell, i se t'ha il·luminat la cara. A veure, l'any passat van haver problemes amb la premsa, i certs fotògrafs s'estaven propassant, i d'això que ara estigui per tot arreu a la zona cosplay hi hagi cosplay no significa consentiment. I jo li vaig comentar a la Meritxell que passava això, i em va dir, ok, farem alguna cosa. I jo li vaig dir, en nom de la professió, em disculpo i et prometo que l'any que ve vindré disfressat. I ella, de Sakura Caçadora de Cartes. I jo, vale.
Què va suggerir ella, doncs? Estava meravellós, estava meravellós.
L'any que ve, de què em disfresso?
Hòstia, l'any que ve, de què et disfresses? Home, ja que estem per aquí, d'Utena estaria molt bé. Ja que hem agafat aquesta línia, Utena molaria molt.
Bueno, doncs ja sabeu, l'any que ve, si voleu gaudir d'unes bones vistes, Utena. L'any que ve, al Saló del Manga.
Per aquest any, quines idees noves heu tingut per incloure el festival?
És un any per nosaltres bastant, bastant especial, perquè canviem de lloc i hem de fer les coses, algunes de, com sempre, però altres han de canviar, no? I és un any que potser no hi haurà totes les novetats que potser podríem haver portat, no? Però és un any com de prova, aquest, no? Arribem aquí, anem a veure que les coses que sabem fer les fem bé, i mirem el que està funcionant, el que potser no està funcionant tant i tot plegat, i llavors prendre nota i de cara a l'any que ve potser afegir més coses i millorar algunes coses.
L'any passat vam venir a una xerrada que vas fer que era sobre el doblatge en català, i que jo no era molt conscient de la situació, però sí que com molts joves, de petita vaig veure moltes sèries de l'estil, i és que ara no hi ha. I clar, de sobte que just un any després apareixés aquest canal donant oportunitats a sèries que és que són les que ho estan patant més, no sé, com has viscut això personalment?
Aviam, era la xerrada del 3XL, era la xerrada que vam fer així com una mica nostàlgica de diferents generacions. He de confessar que nosaltres ja sabíem coses, vale? O sigui, si nosaltres ja sabíem que s'estaven movent coses. De fet, va venir el Raúl Tidor, no? que era un dels que estava al 3XL i que ara es dedica a promo i màrqueting de TV3, i ja sabíem que estaven, o sigui, no sabíem títols ni coses així, però sabíem que s'estaven movent coses, no? I una mica la xerrada va venir com molt allò per començar a preparar el terreny. I ell, de fet, ho va dir. Va dir que s'estaven fent coses. Nosaltres ja sabíem quines coses, no? I ell va deixar anar una mica així, però nosaltres vam ser una mica més allò... Bueno, no? Vam anar molt de compte. Vull dir, vam haver de preguntar què es podia dir, què no es podia dir, saps? Vull dir, tot això estava allò... I llavors jo ho he viscut amb molta il·lusió, no? I amb... Bueno, allò, tancant la boca moltes vegades, no? I molta gent que es queixava i que deia coses, dic, espereu, que ja arribarà tot, no? I no, però m'ha fet molta il·lusió, perquè aquí és una cosa, jo ho he dit a molts llocs, és una cosa ja no només important pel món del manga i l'anime, sinó pel català. O sigui, pel tema del català, jo crec que els 10 anys de no haver-hi 3XL s'ha notat. S'ha notat en els joves l'ús del català que fan. Pot semblar una tonteria, però jo crec que no ho és. Jo crec que no ho és. Jo crec que té a veure amb que no tenen... Ja no dic que sigui TV3, No tenien fins ara pràcticament oferta d'anime en català. No hi havia res, coses comptades, no? I manga ja poquíssim, també, no? Per tant, no sé, jo crec que ara els joves, sobretot generació 10, 11, 12 anys, potser amb ells remuntarà la cosa.
O sigui, al final penso que moltes ocasions a casa no podem tenir català perquè els nostres pares doncs simplement no el parlen, perquè és normal, és que és un idioma, no passa res. Però el fet de que hi hagi la possibilitat de que a la tele lliurement puguis escoltar-ho i a sobte amb contingut per nens, que és un contingut que pots connectar, a mi em sembla molt, molt important, la veritat.
Un dels temes, això és que tenim fills, ho sabem molt bé, és la llengua amb el que juguen els nens, no? Hi ha nens que a casa poden ser perfectament 100% catalanoparlants, viure en un ambient 100% catalanoparlant, però com que veuen dibuixos a la tele, que són en castellà, en el seu joc juguen en castellà. És una cosa que passa molt sovint, és la llengua de joc. Perquè és que ells veuen la tele i ells imiten i tot això el que veuen a la tele, no? I els jocs i tot, i els referents. Clar, necessiten aquests referents en català. Si tenen aquests referents en català, llavors jugaran en català, també, no? I fins i tot passarà al revés, és a dir, castellanoparlants que jugaran en català perquè és el que els sortirà natural si volen fer de guardians de la nit, diguéssim, no? Una mica això.
I finalment, estàs satisfet amb el resultat?
Jo crec que sí, coses a millorar sempre i anem prenent apunts i és un lloc nou i coses noves i coses que no han funcionat com havien de funcionar, però en general trobo que molt bé i la gent està molt contenta, per tant, fantàstic.
Però l'entrevista amb la Meritxell no podia faltar, tampoc,
no,
eh?
No, i ja l'heu escoltat, hi havia molta gent divertida, però també hi havia sorpresos.
Mm-hmm.
Sorpresos per què? Perquè, bueno, potser anava a cosplayer-tes a cura caçadora de cartes i feia una mica de l'idiota, però no passa res. A veure, hi va haver una persona que amb diferència va dir ostres, li va fer molta il·lusió, i aquesta va ser la Meritxell, que és la directora de Ficòmic, i va quedar completament estabornida quan li vaig dir que això era culpa seva. Sí. Atents.
Meritxell, benvinguda al Quimèric.
Hola, com esteu?
Molt bé, ja em pots veure. Crec que podem començar ja directament amb l'elefant de l'habitació. Efectivament, això és culpa teva.
M'ho dius en sèrio, que és culpa meva? M'has deixat sorpresa, eh? Quan t'he vist he pensat, ui, què ha passat aquest any?
Però si era un noi molt, molt assenyat, molt seriós. Doncs mira, t'explico la història. L'any passat, te'n recordes que a la sala de premsa que jo et vaig agafar i et vaig dir, escolta, passa això amb els fotògrafs.
Ah, ostres, és veritat! Sí que me'n recordo, amb el tema del cosplay i que hi havia fotògrafs que feien fotos que no s'han de fer.
I jo et vaig dir, me voy a disfrazar el año que viene.
Ah, és veritat, tens raó, ja no me'n recordava, mare meva. I has vingut, vamos, aquella promesa, vamos a complir, perquè a més, perquè no el podeu veure, però vamos, està cosplayat de veritat, que no l'he reconegut, he pensat, al principi he pensat, em sonen, però ara no sé jo qui són. I després ja, quan m'heu dit, dic, ostres, sí, però què fas així? Ara ho fas molt bé, eh? És a dir, que d'aquí, ja l'any que ve, potser ja ni et reconec, perquè serà com super cosplay.
Què tal? Com està anant el festival?
Doncs molt bé. La veritat és que molt contents, molt, molt contents i molt satisfets, haig de dir. O sigui, veure tothom tan content, tothom que participa en el manga, ja no només el públic, que per nosaltres és molt, molt important, sinó també veure els expositors, veure els organitzadors, veure els que participen, ponents, convidats, que aquest any, a més, com a novetat, tornar a tenir japonesos, és com, uau, quina meravella, i estan contentíssims, la veritat és que molt guai.
La pregunta, tu tens temps per gaudir del festival?
No. La veritat és que de tant en tant m'escapo i és allò de dir que després tinc el meu equip que em busca. On estàs? Que t'estan esperant aquí. I és com, vull veure un moment com la gent, la cara de la gent, el que fa, per on van, perquè per nosaltres, bueno, per mi és molt important. Llavors és que tot estigui funcionant, perquè al final treballem per això i diguéssim que ningú veu el que hi ha darrere, hi ha molt d'estrès, hi ha molt, també som un equip molt petit i amb molta il·lusió ho fem i jo sóc, a més, també de les que il·lusiono i dic vinga, va, i aquest any fem això i l'altre, i els hi fa molta il·lusió, però clar, al final també després has de veure que funciona i que realment doncs, tot està bé i que el que has pensat doncs, realment agrada, la gent gaudeix, perquè per nosaltres és el més important. I llavors veure tota aquesta energia meravellosa que a mi m'aporta una energia que després arribo a casa i no dormo perquè vinc tan... Diguéssim que el món otaku, no sé com es diu, però o sigui, és que et transporta, és aquesta energia tan positiva de la gent i tan d'il·lusió, no? Doncs és meravellós. Llavors m'escapo per poder-ho veure.
Il·lusió, de fet, era el tema del cartell, no? De recuperar la màgia dels salons, de venir presencialment, que és una cosa que havíem perdut per la pandèmia.
Totalment. Va estar molt bé el 2020 divertir-nos online, però clar, no et pots veure i dius, bueno, 2021 va estar bé poder-ho almenys fer, però sí que és veritat que no era el mateix. i aquest any doncs, poder tornar a la normalitat i, a més, en un nou recinte amb més, que podíem tenir més capacitat, més gent pot gaudir del nostre esdeveniment, doncs la veritat és que molt contents, molt emocionats, molt il·lusionats, així que molt guai.
Esteu rebent les reaccions del públic d'aquest canvi?
Doncs sí, la veritat és que estem molt, molt contents de veure que la reacció del públic està sent molt, molt positiva. Molt, molt positiva en tots els sentits. Ja des del principi, el fet de que se'ns expulsessin les entrades anticipades dies abans d'obrir portes totes, que la del dissabte amb un mes de treure, o sigui, ho vam fer a finals de juliol i finals d'agost ja estaven esgotades les entrades de dissabte, la veritat és que bueno, pues és meravellós.
Justifica el patiment, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè treballes tant de temps i és tant esforç, tot i que ho fas amb il·lusió perquè ens encanta la nostra feina, que veure que després la satisfacció que t'emportes de veure pues, que tot funciona i que la gent està contenta i veure una mica que després, òbviament, analitzem i anem veient més quan tenim més temps, però així el poc que vas veient i vas veient les reaccions i la veritat és que encara no ens ho creiem, és molt guai.
I després, el canvi de la ubicació, com s'ha rebut per la gent? Han apreciat que hi hagi noves oportunitats per l'espai o quin ha sigut el feedback?
El feedback és molt positiu perquè al final hi ha més espai, hi ha més espai també per moure's, és molta gent, però al final també pues, tens suficient espai per poder-ho veure tot, per fer. I el bo també, penso, d'aquí és que ja podem seguir creixent, encara hi ha espai per fer més coses i per poder seguir tenint pues, el màxim de públic, que és el que li agrada venir i poder fer. Bueno, poder participar, que esperen tot l'any, que això a mi em fascina.
Ja n'heu pres nota per algunes activitats per l'any que ve?
Bueno, estem veient coses, oportunitats que surten, veiem com es comporta la gent, què agrada més o menys.
I ara estava pensant en això de les idees del futur, abans hem parlat amb l'Oriol Estrada i ens ha dit que estaven incorporant el tema del podcast perquè és una cosa que està sent molt famosa. Llavors, una altra cosa que està sent molt famosa, els escape rooms s'han plantejat, perquè després a Horrorland, per exemple, hi ha sales, petites sales d'escape room, aquí s'ha plantejat?
Ho riureu, no tenim un escape room perquè ja no ens ha donat la vida a fer res més, amb tota l'organització i el canvi, però des del quan va acabar el 2019, és una de les coses que vam dir, l'any que ve tindrem un escape room, hem de buscar, hem de fer una, perquè és algo que pensant, té que ser molt guai que les pistes siguin temes otakus, no? És allò de dir, que guai, i va arribar la pandèmia. I clar, va arribar el 2021 i dius, impossible, vam poder fer l'esdeveniment, però era, i aquest any ja només amb el canvi d'espaiació, però segueix allí sobre a la taula, o sigui que és possible que algun dia tinguem un estil.
Exclusiva l'any que viene, escape room otaku en manga.
Parem, no ho sé, però és una de les idees que en el 2019, quan va acabar, vam dir, ostres, hauríem de muntar, està sobre la taula, sí que, i agafem aquesta idea de que hi ha més gent que nosaltres que pensem que això podria ser molt guai.
Agafem aquesta nota i ens la guardem per l'any que ve. Moltíssimes gràcies, Meritxell.
Un plaer, i a veure si em sorprens una altra vegada l'any que ve.
A veure, aquesta utena.
Per últim vam poder parlar amb Sara Lozoya, que és la il·lustradora d'aquest cartell de la 28a edició.
Bienvenida al Quimèric. ¿Cómo estás viviendo estos días en la manga Barcelona?
Con mucha ilusión, pero también un poco disociando, porque va pasando todo súper deprisa y como que no soy consciente de todo. Intento hacer fotos para luego en un futuro decir, ah, vale, sí, he estado aquí. Pero sí, muy bien, con muchas ganas de conocer a gente, de participar en todos los eventos, pero eso, un poquito alocada y acelerada.
Has ilustrado el cartel de esta edición. Tiene muchísimos detalles. Dices que te han dejado completa creativa y que el tema era la ilusión de volver a los salones.
Exactamente, sí, me dejaron hacer lo que quisiera. Tenía a lo mejor que hacer 4 versiones del cartel en un principio para ver por dónde tirar, pero tenía ya desde un principio claro que quería hacer lo que estáis viendo en el cartel. 2 chavales intentando reconstruir esa ilusión con diferentes kitsunes, haciendo el cabra por todo el evento, haciendo un montón de tontunas y volviendo, dándole vida otra vez a esa ilusión, a ese festival en el que están merodeando.
Hay muchos, decías, hay muchos detalles y también hay mucha documentación detrás, ¿verdad?
Sí, exactamente. Porque temas de la ilusión que quería compaginar con recursos japoneses eran pues el Tanabata, donde las personas ponían sus deseos en estas ramas de bambú para en un futuro llegar a cumplir esos deseos. Los Darumas, dibujas ahí tu ojito en el muñeco con la ilusión de volver a de poner ahí un reto a conseguir, y una vez ya lo cumples, pones el siguiente. Hay un detalle en el cartel que hay uno de los Darumas que no tiene el ojito puesto. Eso es para que, de cara a que se acabe el festival, si hay alguien que haya intentado hacer cumplir algo en este festival, lo consiga. Y por eso han cogido esta idea y la han puesto en el festival. Han puesto en el primer día, el jueves, han cogido un Daruma, han pintado ese ojito, y el domingo, cuando se acaba, volverán a poner el otro ojito, como dando finalizada la trayectoria y viendo que se ha cumplido pues todo lo que tenían en mente.
Oye, ¿cómo has vivido la oportunidad que te ha brindado Ficomic para hacer el cartel del Salón del Manga?
Con bastantes ganas, porque, a ver, es una oportunidad increíble, da muchísima visibilidad, porque el Salón del Manga o el Manga Barcelona es un evento súper grande, pero a la vez con muchísima presión, sobre todo por los artistas que han ido haciendo los carteles anteriormente, ya sea Carlas Dalmau, Laia López o Kenny Ruiz. Y es pues una presión que yo misma me impuse, porque realmente ellos me dijeron: no te preocupes, tú haz lo que quieras. Pero claro, tener a esos de referentes pues era una presión adicional para mí. Pero una vez ya me puse, pues nada, con muchísima ilusión, dado el tema del cartel, y a tope con todo.
Decías que ha sido un trabajo de 2 semanas.
Sí, exactamente. Me vino el cartel, el encargo, cuando estaba a tope. Tengo además un trabajo en el estudio de animación donde estoy a jornada completa, y aparte tenía otros proyectos, entre ellos El Príncipe de la Calamidad, que ya está publicado, y otro que aún está por publicar. Entonces, claro, tenía nada de tiempo. En 2 semanas tenía que hacerlo todo perfecto. Ya te digo, me dijeron de hacer a lo mejor unos bocetos, solo tenía uno. De milagro dijeron que sepa adelante, la línea perfecta, el color perfecto, así que todo ha salido a pedir de boca. Todo ha salido sin ninguna queja, y yo encantada de la vida de poder hacerlo todo en 2 semanas, matándome, obviamente, pero bueno, feliz de que haya gustado.
Estas oportunidades te han ido saliendo con trabajar con editoriales y para Ficomic. ¿Han surgido de no haber estudiado realmente ilustración o dibujo? Ha sido todo un proceso autodidacta. ¿Ha sido difícil seguir ese camino?
Sí, la verdad es que sí, porque el proceso de intentar tú hacer tus propios dibujos, si tienes a alguien que te está diciendo, no, mira, hazlo así, te da unas pautas, tienes unas guías, es muchísimo más sencillo que tú mismo intentar ver qué es lo que está mal, porque el comerte mucho la cabeza intentando ver los fallos de tu propio dibujo es bastante difícil, porque tú cuando haces un dibujo pues dices, ah, mira qué pedazo de dibujo, he hecho la Mona Lisa, pero no, o sea, tienes que tener tu propio criterio para decir, no, mira, esto está mal, esto no sé qué, y poquito a poco ir puliendo esos fallos que en un principio a lo mejor no ves, pero que a lo mejor con el paso de tiempo lo volves a ver y dices, vaya desastre hice aquí. Pero bueno, poco a poco he ido insistiendo hasta que he llegado hasta aquí.
Ahora estás trabajando en un proceso creativo que tiene fechas de entrega. ¿Cómo las estás viviendo? ¿Cómo vives esas deadlines?
Lloro mucho, la verdad. Y me salen muchas canas. Pero es un estrés continuo en el que no paro nunca, y yo misma no soy consciente de lo que hago ni los logros que tengo hasta que me paro y digo, ahí va, pues es que he hecho el cartel, he hecho el tráiler de Blasphemous, por ejemplo. Pues cosas que me voy dando cuenta mucho después de que las haya hecho, porque ya te digo, es un estrés constante, porque todo es para ayer, y el ser autónomo pues es un poquito estresante en ese sentido. Entonces tienes que darle la mano al estrés, abrazarlo, intentar no derrumbarte, aunque es muy difícil, y por eso lloro mucho, pero bueno, poco a poco voy intentando calmarme y tomármelo con calma para disfrutar sobre todo.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, sobretot parlant d'aquest Saló del Manga de Barcelona. Tornem d'aquí 15 dies, entre altres coses, amb l'entrevista al Jaume Valor pel seu Causes Invisibles, aquesta publicat amb la nova editorial Especula. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Gamers, trekkies, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.